Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Dilluns, tècnics municipals d'Es Castell revisaran els habitatges de Cala Sant Esteve desallotjats per perill de despreniments derivats del mal temps. En cas de no haver-hi un risc elevat, podrien tornar. Recordem que l'Ajuntament ha comunicat als residents d'aquesta zona i també del nucli del Fonduco que han d'abandonar casa seva a causa del risc constatat. Són poc més d'un centenar d'habitatges amb aproximadament més d'un centenar de residents i alguns dels veïns no han arribat a deixar casa seva pel fet de no tenir una alternativa, tot i que l'Ajuntament ha oferit la seva ajuda. És una informació que ha facilitat just fa uns minuts el batlle d'Es Castell, Lluís Camps. Tot d'una en donarem més detalls. En tot cas, la situació meteorològica a les Balears ha millorat i s'ha aixecat, de fet, l'avís per fort vent que hi havia a les Pitiuses. Sí que continua l'avís per mala mà. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat el cap de setmana amb un dissabte de temps tranquil, sobretot pel que fa a l'estat del cel, en general amb moltes estones de sol, però és cert que a Mallorca i a Menorca hem vist alguns intervals de núvols baixos i fins i tot qualque ruixat molt localitzat que ha fregat l'extrem nord de les illes. Quant al vent, avui encara amb ponent, que ha bufat en cots moderats forts, ha arribat a superar els 70 km per hora a l'aeroport d'Eivissa, també alguns observatoris de la Serra Tramuntana amb més de 80 km per hora, i tot això en situació marítima alterada, amb àrees de forta maró i fins i tot de maregassa a les costes exposades. Avui cap vespre girarà a sud-oest i esperam l'arribada de més núvols, començant per les Pitiuses i avançant cap a la resta. Tots aquests associats al pas d'un front avui vespre de la borrasca Marta, que ens podria deixar algunes precipitacions, en general de caràcter feble, però puntualment no es descarta qualque tempesta. Pel que fa a la temperatura, avui màximes de l'ordre dels 15 i de 7 graus. Demà podria baixar una mica el termòmetre i sempre amb la presència d'aquesta variabilitat i intervals de núvols amb possibilitat de qualque ruixat localitat a punts de Mallorca i Menorca.
Gràcies, Tomàs Salom. Aquesta és la darrera hora pel que fa a la informació meteorològica. Tenim altres notícies que repassam ara en titulars. Mor un ciclista a la carretera d'Inca en un accident de trànsit. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Està molt a prop de Santa Maria avui migdia. Abans, un altre ciclista ha resultat ferit greu a la carretera de Vall de Mossa, just a la sortida de Palma.
La Guàrdia Civil d'Eivissa adverteix que els falta al manco 15 agents, fet que provoca que s'arribi tard a algunes actuacions.
El govern de l'Estat supleix aquesta mancança amb agents comissionats, però diuen que no són suficients. Demanen nous incentius econòmics per fidelitzar-los.
El preu de compra de l'habitatge i el cost del lloguer són els dos factors determinants que expliquen el motiu de la pèrdua del poder adquisitiu dels ciutadans, segons alerten sindicats i economistes.
L'increment del 34% del salari mitjà a les illes en els darrers 10 anys queda no res, per mort que l'habitatge s'ha encarit el 71%.
Marratxí dona els sus avui al Carnaval.
Una desfilada que comptarà amb 600 persones que sortiran a les 4:30 de l'Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre demà de matí, si el temps ho permet, se celebrarà la Ruleta de Palma.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca ja és a les instal·lacions del Camp Nou per jugar a partir d'un quart de quatre davant d'un Futbol Club Barcelona imbatut com a local de la present temporada. Des de Llagó Barrasate volen donar continuïtat al triomf de Valdat Sevilla i per això hauran de sorprendre el topodros líder de la competició i que, recordem, compta els seus partits com a local per triomfs.
Són les 2:04. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho destacàvem a la portada aquest dilluns. Tècnics municipals d'Es Castell revisaran els habitatges, concretament de Cala Sant Esteve, que han estat desallotjats per perill de despreniments derivats del mal temps. En cas de no haver-hi un risc elevat, podrien tornar a Caseva. Recordem que l'Ajuntament ha comunicat en aquests residents, també del nucli del Fontocó, que han d'abandonar Caseva a causa del risc constatat. Són les paraules del batle d'Es Castell, José Luis Camps, en roda de premsa fa només uns minuts.
I ens hem compromès de que a partir de dilluns se faran una sèrie de revisions en els habitatges que en un principi previsiblement sabeuen que no tenen tant de risc com podien tenir els altres, i si així ho consideren els tècnics i així ho recueixen en el document, pues estem oberts en de desescalar les mesures.
Una decisió de l'Ajuntament d'Es Castell motivada per un informe del RISBAL que determina que la situació s'ha agreujat. Val a dir que fa poc més d'una setmana el despreniment a Cala Sant Esteve d'un penyal de 20 tones va causar la mort d'un home de 65 anys.
Al Fontocó i a Cala Sant Esteve hi viuen un centenar de persones que, com dèiem, en les darreres hores, majoritàriament ahir vespre, es trobaren amb una notificació en què s'ordenava el desallotjament, que en cap cas és opcional, sinó obligatori. També s'ha restringit l'accés a qualsevol persona en aquestes zones. L'Ajuntament d'Es Castell ha previst una opció d'allotjament per als veïnats que ho necessitin, que no tinguin familiars o amics que els puguin allotjar, tot i que de moment no han rebut cap petició en aquest sentit. Segons les notificacions realitzades per la policia, aquestes darreres hores una vintena de persones han expressat que no tindrien alternatives on anar a deixar casa seva.
També fem feina en paral·lel per poder tenir previst diferents tipus d'habitatge habitacional per poder donar cobertura a aquest tipus de persones, perquè no és el mateix una persona que disposi de mascotes, una persona que tingui una atenció especial, etc. Per tant, totes aquestes qüestions també se tenen controlades i s'està fent feina, val?
El batle d'Es Castell ha explicat que, a més de començar les revisions dels habitatges a partir de dilluns a Sant Esteve, acompanyats d'una empresa especialitzada en feines verticals, també està prevista la contractació d'un dron per ajudar els tècnics municipals a revisar l'estat dels penya-segats de la zona i avaluar així la perillositat, el perill que hi ha de despreniments amb noves dades. Llavors es prendria una decisió sobre el desallotjament de les persones. En tot cas, es reitera, des del consistori no hi ha una data prevista de retorn dels residents a casa seva per accelerar el procés. En qualsevol cas, en la reunió mantinguda avui amb els veïnats mateixos s'ha obert aquesta possibilitat que es pugui portar un informe tècnic propi.
Com dèiem, com destacàvem, la decisió de desallotjar s'ha pres per evitar accidents com el de fa 10 dies que va provocar la mort d'una persona. Ramiro López.
El desencadenant d'aquesta situació es remunta a dimarts 27 de gener. La caiguda d'una roca de 20 tones de matinada sobre una casa de Cala Sant Esteve causa la mort d'un home de 66 anys. Durant hores, els bombers van fer feina per rescatar el cos que havia quedat atrapat davall el penyal. La notícia consternà la cala i les intenses pluges i la inestabilitat del penya-segat semblaven tenir-hi un paper protagonista. Per seguretat, es van desallotjar les 8 cases més pròximes al lloc dels fets. L'endemà, l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears, RISBAL, es va desplaçar a Cala Sant Esteve per fer un estudi de l'estat del penya-segat. Les feines es van fer a través d'un dron especialitzat cercant discontinuïtats als blocs que poguessin ser potencialment perilloses. Una vegada analitzada la informació recopilada, l'informe resultant va arribar dijous. El risc de més despreniments és alt. Tècnics municipals també han constatat situacions de risc al Fontocó, que és una extensió del penya-segat de Cala Sant Esteve. Els darrers mesos també s'han produït allà alguns esllavissaments. Tots aquests fets han provocat que, seguint el criteri de prudència, l'Ajuntament d'Es Castell hagi ordenat desallotjar la resta d'habitatges de Cala Sant Esteve i la totalitat del Fontocó, un decret que és d'obligat compliment.
I atenció al mal temps, sobretot marítim, perquè podria anar a més segons avanci el capvespre i vistes a la matinada amb l'arribada del front associat a la nova borrasca Marta, que pot deixar ratxes superiors encara de vent, superiors als 70 km per hora. També podria ploure amb fins i tot tempestes. En aquests moments hi ha avís groc per mà de mà a tot l'arxipèlag, manco al nord i nord-est de Mallorca.
La situació marítima, de fet, ha generat algunes cancel·lacions, poques, en els trajectes marítims d'avui entre les Pitiüses. S'ha cancel·lat l'aquabús entre Eivissa i Formentera, que havia de sortir a les 12 del migdia, i tampoc no ha sortit el Baleària de les 12:15 en sentit invers.
La borrasca Marta ja ha entrat a la península des de l'Atlàntic amb importants complicacions enregistrades ja a Portugal i preocupació per com pot sumar sobre el banyat, especialment Parlament d'Andalusia. Bona part de la comunitat andalusa i part d'Extremadura estan en avís taronja, no només per la probabilitat de pluja i tempesta, sinó també pel vent i el temporal marítim. A més, a Castella i Lleó també hi ha avisos taronges per neu.
En aquest context, el president del govern, Pedro Sánchez, ha presidit la reunió avui de matí de la Unitat de Valoració de Risc per les borrasques Leonardo i Marta, en què també hi han participat els ministres de l'Interior i de Transició Ecològica, més d'autoritats d'emergències militars i policials. No debades, el que ha deixat Leonardo es manté en conseqüències amb milers de persones encara desallotjades a Andalusia, inundacions de cases i vies públiques i també cabals de rius en permanent vigilància, per exemple, el Tajo i el Guadalquivir, per por, per mort del temor que puguin desbordar-se, com també hi ha temor sobre la capacitat dels embalsaments que ha pujat molt els darrers dies. Per exemple, han preocupat especialment les darreres hores els de Ciutat Real. Per cert, el president d'Andalusia, Juan Moreno, ha anunciat fa uns minuts que demanarà les ajudes econòmiques del govern central per aquests casos de pèrdues catastròfiques. Diu que només en carreteres, en infraestructures públiques, s'han deixat ja més de 500.000 euros.
I anem ara amb la part positiva. Segons l'AEMET, les pluges d'aquest gener gairebé han duplicat la mitjana històrica i això ha ajudat al fet que Eivissa deixi d'estar en prealerta de sequera després de 3 anys. L'illa ha entrat en escenari de normalitat després que les reserves hídriques hagin crescut fins al 51% aquest gener.
Per zones, el Pla de Mallorca, però, manté l'estat d'alerta per sequera, mentre que les àrees de Menorca, Tamanacaf, Lanitx i Palma, Alcúdia, estan en millor situació en prealerta. Segons les dades de l'AEMET, el gener s'ha considerat molt humit perquè ha plogut més de l'habitual, de fet, de mitjana 115 litres per metre quadrat a les illes. Test el context actual i l'època de l'any es preveu que durant el mes de febrer les reserves hídriques continuïn pujant a les Balears sense canvis, això sí, importants, així sí, en els escenaris de les unitats de demanda.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:12, un ciclista d'uns 50 anys s'ha mort avui al matí després de ser atropellat per un vehicle a la carretera Vella d'Inca. La Guàrdia Civil de Trànsit investiga les circumstàncies del sinistre.
Ha estat d'haver les 10:30, passat al municipi de Santa Maria del Camí. Ha informat el servei d'emergències que la víctima, aquest ciclista, circulava amb una bicicleta de muntanya fins al lloc dels fets. S'han desplaçat efectius del SAMU 061 amb una ambulància medicalitzada, un vehicle d'intervenció ràpida i un altre de logística, més d'agents de la Guàrdia Civil de Trànsit i de la Policia Local de Santa Maria.
Aquest és el segon accident amb ciclistes implicats enregistrat en poques hores avui, perquè també un altre ciclista ha resultat ferit greu en un accident a la carretera de Valldemossa, just a la sortida de Palma. Eren les 8:30 del matí quan un vehicle l'ha embestit per causes que ara s'investiguen.
En aquest cas, l'accident ha estat a la rotonda de la urbanització Can Moreno. L'home de mitjana edat, segons han pogut saber, ha estat traslladat a l'hospital. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident.
A Eivissa falten una quinzena d'agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, fet que provoca que s'arribi tard a algunes actuacions, a que es facin manco controls. L'Associació Unificada de la Guàrdia Civil denuncia que no s'ofereixen prou incentius econòmics per fidelitzar-los. Claudi Roig.
La manca d'agents de trànsit a Eivissa fa que estiguin saturats i es doni pitjor servei. Luis Fernández del Blanco és secretari provincial de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil.
¿Eso en qué repercute en el ciudadano? Necesitamos más efectivos para que esas actuaciones se cumplan perfectamente. Y muchas veces se dilatan los tiempos de actuaciones porque si no hay gente no se pueden acudir a todos los sitios a la vez.
Falten una quinzena de guàrdies en plantilla. El govern de l'Estat supleix aquesta mancança amb agents comissionats, però no són suficients. A més, en l'estiu cobren dietes molt altes, amb sous entre els 6.000 i 8.000 euros al mes.
Encima, los que están aquí ven que el que viene de afuera gana una cantidad importante de dinero y ellos que están aquí siguen ganando lo mismo.
La solució requereix fidelitzar els guàrdies, segons Fernández.
Tienes que cambiar un régimen, poner a Baleares de especial singularidad, incrementar el complemento específico para que los guardias económicamente puedan afrontar un alquiler digno, digamos, y darle una serie de ventajas a la hora de peticionar fuera, con puntuaciones extra, como se hace en el País Vasco.
Un problema, el de la manca d'efectius de trànsit que s'arrossega des de fa dècades.
Més coses quan són les 2 i 15 minuts. El preu de compra de l'habitatge i el cost del lloguer són els dos factors determinants que expliquen el motiu de la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans, sobretot a les Balears. En els darrers 10 anys, segons dades de l'INE, el salari mínim interprofessional ha pujat un 82% i el salari mitjà a les Illes ho ha fet un 34%, mentre que l'IPC, els preus, s'han incrementat un 28%. Tot i que percentualment els sous han pujat més que els preus en la darrera dècada, la realitat és que els ciutadans tenen menys dobbers per gastar.
El salari mínim ha passat, concretament, dels 648 euros als 1.184. I el sou mitjà brut a les Balears ha passat, en els darrers 10 anys, dels 1.747 euros als 2.342, el 34% més. Increments que queden, però, completament neutralitzats davant la següent dada. El preu de l'habitatge s'ha encarit al 71% des del 2015, passant dels 1.926 euros que valia el metre quadrat als 3.308 actual, segons la societat de taxació TIMSA. Per poder fer front a tot això, el sindicat Comissions Obreres ha determinat, mitjançant un estudi, que els treballadors de les Balears haurien de cobrar com a mínim 2.260 euros nets cada mes i 14 pagues per viure en condicions dignes. En el cas de les pitiuses, la xifra s'hauria d'apropar als 3.000 euros nets. Són sous molt superiors als mitjans reals. Maria Àngels Aguiló, secretària d'Ocupació de Comissions.
La partida d'habitatge i despeses corrents. La partida número 1 està al voltant de 18.000 euros a l'any i és la que representa una quantia més important. En polítiques d'habitatge que fessin que els preus dels lloguers fossin més baixos, doncs farien que aquest salari de referència baixés i se pogués apropar més en els salaris reals.
Les següents partides més costoses pels ciutadans són l'alimentació i el transport, gastant de mitjana entre 3.200 i 2.800, o 3.200, millor dit, i 2.820 euros anuals, respectivament.
Són precisament en aquestes partides on sindicats i economistes consideren que s'haurien de centrar les polítiques socials sense descuidar, això sí, la lluita pels increments salarials.
Que els beneficis empresarials no deixen de pujar. Les empreses tenen marge per pujar els salaris dels treballadors i les treballadores. Això és una via que s'ha de continuar treballant i que s'ha de, millorar. Però també deim que s'ha de treballar per una altra banda les polítiques públiques, perquè és molt probable que amb aquesta negociació col·lectiva no arribem en aquesta xifra de salari de referència o de necessitats dels treballadors i les treballadores.
El catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Raül Ramos, deixa clar també que no basta posar el focus en el mercat laboral a l'hora de cercar solucions per garantir l'accés a l'habitatge. És multifactorial. Independentment que els salaris siguin més alts o més baixos, hi ha una gran descompensació entre l'oferta i la demanda i calen més polítiques socials.
També tenim una situació en la que hem guanyat població de manera important els últims anys sense que els habitatges hagin crescut a la mateixa situació, no? Per tant, diguem-ne que no és només els salaris el que hauria de respondre a l'evolució del problema d'habitatge, sinó que segurament el problema d'habitatge té la solució amb una altra situació molt diferent, no? Ara bé, donar ajuts socials a l'habitatge, poder tenir molt més lloguer social, sens dubte ho alleugiria, però no hem de posar tot el focus en el que seria el mercat de treball.
Precisament la prohibició de noves places turístiques facilitarà que les 4.473 places destinades al lloguer vacacional a Palma es puguin redirigir cap a uns usos residencials. El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Òscar Fidalgo, ha reiterat que no existeix cap tipus d'excepció i que la mesura afecta la totalitat del terme municipal.
Actualment aquestes places es distribueixen en 632 immobles, 381 al nucli urbà de Palma, 76 a la platja de Palma i Can Pastilla i 175 en sòl rústic. Segons ha recalcat Fidalgo en declaracions al programa La Gran Vida, la nova normativa garanteix que la xifra no s'incrementi i obre el camí, diu, a un decreixement progressiu de l'oferta a mesura que es vagin introduint baixes de places definitives, tot i que aquest tipus de lloguer representa un factor estadísticament menor en l'augment dels preus de l'habitatge. Fidalgo ha assenyalat que té un impacte rellevant en la convivència dels veïnats.
A nivell percentual és cierto y sería demagógico decir lo contrario, que representa una parte muy nimia de la oferta del mercado del alquiler. En cualquier caso, obviamente no va a agravar ese problema, sino que va a posibilitar que esas nuevas plazas que no se pueden renovar, obviamente, potencialmente puedan salir al mercado en forma de alquiler ordinario. O sea que falta hacer la ciudad de Palma.
I un darrer punt, abans d'anar amb les propostes culturals, enviar o recollir un paquet o una notificació a Correus encara és un mal de cap per als formenterers. L'única oficina obre només en horari de matí de dilluns a divendres. Aquesta queixa, el sindicat Comissions Obreres hi afegeix ara la falta de personal. Els veïnats lamenten la manca, diuen, de serveis a l'illa. Regina Mallans.
Comissions Obreres ho ha denunciat. Falten recursos i personal al servei de correus de Formentera, una manca que es tradueix en un dèficit en el servei que reben els formenterers. Així ho afirmava el delegat sindical en declaracions a Ràdio Illa. A banda d'un horari reduït només durant els matins de dilluns a divendres, sovint pateixen retards en el servei.
És que la gent que treballa al matí pues no té por la tarda.
Creo que la gente que trabaja es imposible que vayan.
Lo de sempre. Som els últims de la cua. No, els serveis essencials estan en mínims.
A més, es queixen de la manca d'alternatives quant a paqueteria, ja que ara mateix a l'illa no hi ha els populars puntopacs, molt utilitzats en la compra-venda per internet. Si volen fer-ne ús, han de desplaçar-se fins a Eivissa, on hi ha el més proper.
Para ir todas las veces a Eivissa es un imposible. Ahora, con el tiempo que está también, para ir a Eivissa es muy difícil.
Perdre tot un matí o tota una tarda, només has de pensar que d'anar a Eivissa i tornar perds una hora i mitja de vaixell i el temps que estàs a Eivissa anant a buscar els paquets.
Aquest servei es prestava a Formentera, però va deixar d'oferir-se perquè els comerços no els era rendible.
Ara sí, darrer punt cultural, el so de les batucades que marquen el ritme cada any a les rues del Carnaval ja tornen a sonar amb disfresses de tot tipus i ganes de festa des d'avui fins al 18 de febrer. Adults i infants celebren a molts municipis de les Illes Balears el Carnaval i enguany Marratxí serà el primer. Avui comencen. La sortida és a les 4 i mitja del capvespre des de l'Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre, coneguda com s'escorxador, i es manté el nou recorregut dissenyat per l'actual equip de govern. La rua comptarà, per cert, amb més de 600 persones que s'han inscrit. Així hem arribat a les 2:23, petita pausa i els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Informativo Migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps pels esports aquí a IB3 Ràdio Ram Mallorca. Afronta d'aquí un parell d'hores tot un repte. Puntuar davant un Futbol Club Barcelona que no només és líder de la competició, sinó que més no ha cedit cap punt com a local a la present temporada. De la darrera hora del Ram Mallorca mos informa des de les mateixes instal·lacions del Futbol Club Barcelona Toni Fuster. Toni, endavant, molt bon dia.
Com anar? Molt bon dia, Toni Tenerife, oients de l'informatiu i d'un Camp Nou ja d'aquests exteriors amb obres, amb aquestes grues que tenim aquí davant, amb molt d'aficionats ja, que a poc ja s'apropen cap a la zona de taquilla i també cap a les portes d'entrada, on una hora i mitja abans s'obriran perquè puguin començar a entrar els pràcticament 60.000 aficionats que s'esperen avui per presenciar aquest Barça-Real Mallorca. Com bé deies, arriba el Barça, líder, 55 punts, Barça líder indiscutible amb un Mallorca que arriba en 24 després de la victòria contra el Sevilla. Ara mateix l'equip encara continua al seu hotel de concentració, NH Constanza, concentrat, i d'aquí un minutet ja sortiran cap al Camp Nou. El Mallorca, les baixes de Takuma Sano i de Don Prats. El Barça en té 4, la darrera de Rafinha, que finalment no entrarà en aquesta llista, si no hi ha cap novetat de darrera hora, i Gavi, Pedri i Christensen, que ja sabien, ja coneixíem, que eren baixes segures per aquest partit. L'àrbitre serà Alejandro Quintero González, del comitè andalús, que aquesta temporada ja ha arbitrat el Mallorca en dues ocasions, una setmana més, on el Mallorca va perdre per 2-1, i l'altra més tall, on el Mallorca va aconseguir un empat a 1 contra el València. En el bar hi serà Javier Iglesias Villanueva. Tot preparat, el Mallorca per intentar fer un bon partit, per intentar competir-lo. Anem a veure si Raillo o Cumbula finalment també poden estar en aquest 11 titular, o finalment hauran d'esperar des de la banqueta. Hi haurà qualque canvi, si no hi ha res de nou respecte al que varen sortir els 11 contra el Sevilla. Esperem conèixer aquest 11 de Jagoba Arrasate, de l'entrenador Real Mallorca, que s'enfrontarà, com dic, a tot un Barça clar favorit també per al partit d'avui capvespre.
Moltes gràcies, Toni Fuster, per aquesta darrera hora. Futbol Club Barcelona Real Mallorca, partit que juga al Camp Nou, encara que siguin obres, quan passi un quart de les 4, que es podrà seguir en directe des de les 2:30 en tota la prèvia aquí a Ivetar Ràdio. Recordar que a la jornada 23 ahir es va avançar un partit, Celta 1 o Osasuna 2. I avui es tenia programat a les 2 el Rayo Vallecano-Real Oviedo, un partit que finalment ha estat ajornat per la Lliga de Futbol Professional per falta de garanties de seguretat, malgrat el canvi complet de la gespa aquesta setmana al municipal de Vallecas. Pel que fa a la Tercera Federació, també es posa ben pres la jornada. A les 3:30 es juga, correspon a la 21a jornada, al Mercadal Roland Molinà. Els menorquins tractaran de sumar el quart triomf consecutiu per així establir-se a la zona de play-off. També a les 4 tenim l'Inter Ibiza Alcúdia i el Manacor Collerense. Sentim el defensa manacorí Joan Marí.
Sí, perquè a nivell de resultats és el nostre pitjor mes de la temporada, però encara així molt d'equipos voldrien tenir aquests números, que han estat 2 empats i una derrota fora camp i 2 victòries a casa. És algo que havia de venir, no pot, el que havíem fet fins ara no era normal, i estem competint contra 2 equipos que estan fets per pujar, i això té molt de mèrit.
I per tancar la jornada dissabte, 4 partits més, però ja a les 4:30, Costas i Plats de Calvià, Josetense Son Cladera, Vinícius en Portmany i Felanís Penya Esportiva. Raúl Garrido, el tècnic de la penya, sap que l'equip de Nico López, és a dir, el Felanís, no està ni molt manco per regalar més punts a Torrentó.
Estoy convencido 100% que el partido va a ser complicado, como lo son todos, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a rivales que están sufriendo en la clasificación, todavía tiene ese plus de que, bueno, que el rival se lo juega todo, ¿no? Entonces, ya te digo, es un equipo que juega bien y que nos va a costar seguro.
Parlant de futbol sala, i és que a les 7:30 l'Arena Stošice de Ljubljana, Eslovènia, jugarà la final de l'Europeu per selecció de futbol sala entre Espanya i Portugal. El conjunt capitanejat pel jugador del Palma, Mario Rivillos, torna a una final d'un europeu 8 anys després. Sentim el seu seleccionador, Jesús Velasco.
Pues un día grande, un día grande. Estamos todos encantados de estar aquí, estamos disfrutándolo mucho, pero también sabemos la gran responsabilidad que tenemos y la gran oportunidad, así que hay que intentar aprovecharla. A ver, un partido complicado. Yo creo que hemos demostrado ser las dos selecciones más en forma y tenemos todos los partidos ganados los dos, con lo cual pues yo creo que va a ser una digna final.
Agafa la segona divisió, 18a jornada, a les 7:30 juga avui el Leganés, Gas i Fred Atlètic. En bàsquet, recordem que la Primera Federació juga la 19a jornada aquest cap de setmana a l'Est de Menorca, que rep a Vintalf el grup Alega Cantàbria a partir de les 7:30 a l'hora baixa, amb l'objectiu de sumar el 6è triomf consecutiu per part de l'equip de Javi Zamora. Demà jugarà el Fiu i Palma amb Melilla a les 6 i el Palmer Basque li toca descans. I a la Lliga Challenge, l'Azul Marino juga a les 5:30 d'avui dissabte a la pista de la Corda Paterna amb l'objectiu de sumar el 17è triomf balcons de la temporada i així està una jornada més. Líder i en boli, recordin que l'Atxís et juga a la Superliga masculina, el Conecta Balear Manacol Melilla i a divisió de plata en handball a les 7:30 el Transmapi handball i Vicerral la visita del Santander. Amb aquest apunt referent al món del handball, el deixem aquí quant a la informació esportiva, però no se'n vagi, perquè ara, a partir de les 2:30, comença ja la prèvia d'aquest interessantíssim Futbol Club Barcelona-Real Mallorca amb els nostres companys d'Esports 3 en joc.